James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Hem rebut moltes consultes sobre el kit digital, qui pot accedir, quantia dels ajuts, per quin tipus d'empresa, és difícil accedir, quan i com fer-ho. Avui a l'entrevista tenim un convidat que sens dubte despegarà tots aquests dubtes i resoldrà totes aquestes qüestions. Estem amb l'Albert Martínez, director general de Red.es, que és la institució que instrumentalitza, no sé si ho dic adequadament, tot el tema de les ajudes i del kit digital. Ho he presentat correctament, Albert?
Correcte. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me, Tomàs. Efectivament, bueno, a nosaltres ens toca executar el programa Kit Digital, que és un programa del govern del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té com a objectiu digitalitzar 1 milió de pimes i per això té un import de 3.000 milions d'euros.
Bé, xifres al·lucinants, no? 3.000 milions, 1 milió de pimes. Si bé ja en un altre programa ens ho vas explicar, ha passat un temps. Situem una mica què és exactament, repetim què és el kit digital i quin tipus d'ajuda es té i després entrarem ja en l'actualitat d'avui mateix.
Molt bé, mira, el kit digital és un programa que el que pretén és solucions bàsiques de digitalització per petites empreses. Concretament, són petites, micro i autònoms. És a dir, estaríem parlant d'aquelles empreses que no superen els 50 empleats. A vegades alguna mitjana empresa m'ha dit, home, i per què no les mitjanes empreses? Bueno, això és molt clar perquè s'ha focalitzat a les empreses que no superin els 50 empleats. Quan nosaltres analitzem el nivell de productivitat de les nostres empreses, veiem que les mitjanes i les grans empreses conversen perfectament amb els nivells de productivitat de l'empresa europea. I on hem de millorar, sens dubte, és en l'àmbit de les petites empreses, petites, micro i autònoms. I, per tant, és evident que la digitalització implica una millora de productivitat. I, sobretot, també m'agrada recordar que aquestes empreses que suposa que estan per sota de 50 empleats, suposa el 51% del nivell d'ocupació de casa nostra. Per tant, és importantíssim que enfortim aquest teixit productiu.
Sí, és importantíssim i m'agrada recalcar-ho perquè aquest programa precisament va dirigit a pimes i micro, que és, com acabes de dir, el nostre teixit empresarial. Però precisament aquesta petita i empresa i aquesta micro i aquest autònom no saben o tenen por quan senten Red.es, 3.000 milions, tot això ens fa una mica de por. A mi m'agradaria que desmitifiquessis una mica això i que ens expliquis com és l'accés a aquests fons, que de fet és una cosa que l'heu muntat d'una forma molt senzilla i planera.
Efectivament, jo totalment d'acord amb el que dius, és a dir, quan algú ha de demanar una subvenció se li fa una miqueta allò de dir, uf, allò que farragós, com tu dius, uf, ara aniré ja, quantes coses em demanarà. Deixeu-me primer que ubiqui una mica el segment de les ajudes, per cada nivell d'empreses i després us explicaré com es pot fer. Ara, per començar, el dia 30 de desembre es va aprovar l'ordre de bases. L'ordre de bases està publicada al butlletí oficial. Jo ja sé que les petites empreses no estan pendents del butlletí oficial, però per això ho dic, el dia 30 de desembre i allà s'establia tres segments d'empreses i amb cada una d'aquestes l'ajuda que rebrien. Les empreses que van entre 10 i 49 empleats rebran un bono digital, poden rebre un bono digital, evidentment, si ho demanen, de 12.000 euros, una ajuda de 12.000 euros per digitalitzar-se. Les que van de 3 a 9 empleats estarien a 6.000 i a l'autònom fins a 2 empleats estaria amb 2.000 euros, d'acord? Aleshores, ha sortit ara el que diem l'ordre de bases. Durant aquest any aniran sortint les diferents convocatòries per cada un d'aquests segments. La primera convocatòria serà empreses de 10 a 49 empleats i aquesta tenim previst que sobre el mes de febrer ja surti. I, per tant, si el que ens escolta té una empresa de 10 empleats, de 11 empleats, doncs, just quan surti aquesta convocatòria ja podrà accedir per demanar l'ajuda. Ara, una qüestió que abans apuntaves, Tomàs, és dir, la complexitat que ens comporta moltes vegades a les empreses petites haver de demanar una subvenció. Aquesta vegada ho estem intentant fer molt fàcil. És a dir, què vol dir molt fàcil? Bueno, doncs vol dir que l'empresa, si entra i ens autoritza a consultar una sèrie de bases de dades, estem robotitzant des de Red.es moltes bases de dades estatals, que ja tenim informació disponible, de manera que nosaltres farem la consulta d'ofici, evidentment amb autorització de l'empresa, i això estalviarà aportació amb els documents. Fins i tot hem fet un acord amb el Consell General del Notariat que quan ens digui l'empresa el seu NIF i l'apoderat el seu NIF, nosaltres anirem a consultar amb el Consell General del Notariat si està degudament apoderat. És a dir, fins i tot estalviarem en molts casos l'aportació dels poders. Això per una banda. Per tant, en diríem aquesta vessant tan burocràtica i tan farragosa l'entomem nosaltres amb la seva integritat. I per altra banda, també voldria destacar que amb aquest programa preveu una figura que és el representant voluntari. És a dir, que qualsevol per compte de la PIME pot sol·licitar l'ajuda. Òbviament, qui rebrà l'ajuda serà la PIME. Però sí que és veritat que aquesta tramitació, si la PIME no la vol fer, ho pot fer una associació empresarial, un gestor o qualsevol, un assessor, qualsevol empresa ho pot fer per compte de la petita empresa.
Val, sí, aquesta era la següent pregunta, o sigui, realment els tràmits són molt simples o molt senzills, però així i tot, quin és el primer pas, a on m'adreço? Però ja m'estàs dient que
llavors,
el millor és adreçar-me al meu gestor habitual, per dir-ho així.
No, o sigui, opcions, jo dic opcions. O sigui, sí. Ara, jo el primer que diria és, el primer de tot és accedir a la pàgina www.accelerapime.es. Allà apareix un link del kit digital i allà les empreses poden veure les característiques de les ajudes, el que es finançarà i, òbviament, també es poden en aquests moments ja registrar. De fet, ja tenim prop de 40.000 empreses registrades. Es poden registrar perquè així els hi anirem informant quan vagin sortint les convocatòries. I, a més, també, fins i tot, es poden fer el test de maduresa digital. És a dir, quan tu entres a la pàgina Accelera, pots fer un test de maduresa digital, és un test de maduresa digital que són 13 preguntes, molt ràpid, i et diu quin nivell de maduresa digital té la teva empresa. I a partir d'aquí, si vols seguir aprofundint, tenim un altre test d'autodiagnòstic, que són 50 preguntes, que ja t'orienta cap a quines recomanacions et pot fer per instal·lar determinades solucions. I a part també tenim un test de ciberseguretat. La ciberseguretat cada cop és un tema molt més sensible i, per tant, vamos, avui ja poden accedir perfectament les pimes al portal accelerapime.es i poden conèixer en detall tot el programa Kit Digital.
Bé, d'acord. Llavors, acabem aquesta primera part, que és les empreses que estan per digitalitzar-se o per millorar la seva digitalització. I jo concluiria dient que el primer que han de fer és entrar al portal www.accelerapime.es i donar-se d'alta i a partir d'allà doncs, s'informaran, els informareu i seran els primers passos. Bé, la digitalització suposa dues coses. Per una part, l'empresa a digitalitzar i la voluntat de voler fer-ho, evidentment. Però després ve l'altra part, qui em digitalitza. I amb això també fes-nos 5 cèntims de com esteu tractant a les empreses que digitalitzaran a les primeres.
Sí. Mireu, és a dir, tot aquest programa discorrirà a la plataforma aquesta Celerapi. Tenim, com dèiem ara, el món dels beneficiaris, que són les empreses que rebran les subvencions, i tenim el món dels digitalitzadors, dels agents digitalitzadors. Val? Aquesta setmana ja hem obert el període perquè es puguin inscriure els agents digitalitzadors. Els agents digitalitzadors són aquelles empreses que faran la instal·lació del catàleg de les solucions que es financia. El catàleg podeu veure en detall al portal Accelera, però aquest catàleg va des de la pàgina web a comerç electrònic, a factura electrònica, a business intelligence, a gestió de clients, a gestió de processos, ciberseguretat, connexions segures, llocs de treball virtual, etc. Val? Aleshores, el passat dimarts ja vam obrir el procés d'adhesió de digitalitzadors. També aprofito perquè si hi ha alguna empresa potencialment digitalitzadora que ens està escoltant, doncs ja pot entrar a la seu de Red.es i veurà que hi ha tota la documentació per sol·licitar l'adhesió com a digitalitzador. Aleshores, per ser digitalitzador, què s'ha de complir? Doncs bé, coses que els demanem als beneficiaris, com és estar al corrent de la Seguretat Social, d'Hisenda, no ser una empresa en crisi, i a més que si és una societat mercantil que en els 2 últims anys hagi facturat 100.000 euros en projectes similars als que estem amb aquest portal d'Accelera, o 50.000 en l'últim any. És a dir, si hi ha una empresa que fa un any que està treballant i ha facturat 50.000 euros, ja s'hi pot. I, per altra banda, en el cas d'autònoms, el que poden, si els 2 últims anys han facturat 70.000 o l'últim any 35.000, ja es poden adherir. Hauran de fer una declaració, omplir el formulari, una declaració indicant els projectes que totalitzen aquestes quanties. I vamos, ja en unes instruccions, jo el que sí que demanaria és totes les empreses que vulguin ser digitalitzadores que llegin bé l'anunci d'adhesió. Tenim una guia de presentació, tenim una sèrie de preguntes i respostes també penjades en el mateix portal, que s'ho llegin abans de, perquè el primer dia vam tenir una entrada molt important de sol·licituds i després moltíssima gent trucava que s'havien oblidat una cosa o l'altra, que no pateixin aquests perquè farem un procés de subsanació. Però és important que quan es vagin entrant les sol·licituds siguin el més completes possibles.
Bé, de moment ens has posat al dia de les dues parts, dels digitalitzadors i els que digitalitzaran. Això a dia d'avui, com preveus o com preveieu que evolucionarà això? Realment arribareu a on voleu arribar? La gent s'està motivant? Com veus la resposta?
A veure, jo crec que la gent s'està motivant, perquè alguna vegada, Tomàs, ho ha comentat, és dir, això del Covid ha estat un desastre, però el que és veritat és que ha estat un catalitzador per a la digitalització. És a dir, avui per avui ningú dubta de les necessitats d'haver-se de digitalitzar el seu negoci. Vaja, és a dir, qualsevol... La digitalització, jo sempre dic, no és només un tema de dispositius, sinó que és un tema de canvi cultural. És a dir, és molt important entendre que el mercat no és només el meu barri, no és només el meu carrer, no és el meu municipi, sinó que el mercat és global. És a dir, les plataformes d'e-commerce em permeten vendre a qualsevol lloc del món si el meu producte és interessant. Per tant, jo crec que tots hem internalitzat que la digitalització és un canvi de paradigma a la forma de gestionar l'empresa. Per tant, hi ha una disposició importantíssima per part de les empreses. Estem veient, vosaltres també ho veieu, vosaltres aquí tracteu moltíssimes pimes de Catalunya i hi ha una disposició excel·lent per part de les empreses de donar aquest pas cap a la digitalització. I és una oportunitat única. És a dir, a casa nostra, serà difícil tornar a disposar de 3.000 milions d'euros per fer tot aquest procés de digitalització.
No, sí, realment, i per això nosaltres insistim, i avui hem volgut que tornessis al programa, perquè realment és important el fet aquest i no desaprofitar-ho. Vull abundar en el tema del canvi cultural, perquè és una de les coses que en aquest programa sempre diem. Clar, el primer és el canvi de xip, sobretot del CEO o del director general de l'empresa. I en aquest sentit, hi ha alguna acció o forma part del programa la formació o la mentalització o la conscienciació? No sé com definir-ho exactament.
Mira, sí, no, sí, tenim tot el, o sigui, aquest element del canvi cultural, la formació, és absolutament imprescindible. Aleshores, d'aquest programa concret, no. O sigui, aquests 3.000 milions són solucions bàsiques de digitalització. Ara bé, dins del pla de recuperació hi ha tot un apartat de 3.700 milions d'euros del que diem digital skills, les habilitats digitals, la formació, que va des de la formació el més bàsica a la generació de tot un segment d'experts en digitalització. Per tant, entre aquest any i l'any vinent veuran la llum alguns programes que la seva vocació és purament de formació, formació bàsica, reciclatge per directius, formació per empleats, etc. És a dir, som perfectament conscients de que és imprescindible tot aquest procés acompanyar-ho també dels elements de formació que, al final, són els que provocaran aquest canvi cultural.
Bé, per anar acabant, una cosa que no mai queda clara, perquè he parlat amb molts empresaris i és un dubte que sempre tenen, però que vull que tu ens ho aclareixis. Aquest programa de digitalització inclou també el hard, perquè clar, jo per fer tot això necessitaré, no. Si no el tinc, un ordinador, una impressora, sí. un escàner. Sí.
A veure, deixem-me que, o sigui, tal com està l'ordre de bases avui, ja és explícit que el hardware no es financia. És a dir, avui per avui tothom té un hardware, vull dir que pot fer córrer les aplicacions. Dit això, estem ara en reunions amb o sigui, abans deia, la primera convocatòria que sortirà és empreses de 10 a 49 empleats, aquelles que rebran 12.000 euros i aquelles empreses que tant poden anar amb un concepte de gestió de clients, gestió de processos, business intelligence, és a dir, qüestions ja un pèl més sofisticades. És veritat que quan anem baixant a empreses amb menys treballadors, en aquests moments estem analitzant i estem tenint reunions amb associacions d'autònoms i de més per veure si aquest catàleg que hi ha actualment a l'ordre de bases encaixa o hem de verticalitzar una mica. A vegades, quan verticalitzes una mica, pot ser que hagis de veure la possibilitat d'incorporar algun hardware. La resposta és, en aquests moments no està previst, però en aquests moments també estem reunint-nos amb associacions d'autònoms i empresarials, sobretot molt enfocat a les empreses més petites, per veure si en algun cas ens veiem obligats a verticalitzar més aquestes solucions, tant el que pot ser en agricultura, en transports, en ramaderia, etc. I això requereix algun hardware puntual. És a dir, el que no està previst al programa, ni molt menys, és que anem comprant ordinadors, perquè tots sabem que, o sigui, l'incentiu no pot ser comprar l'ordinador per si acaso, sinó l'incentiu és la digitalització i després en alguns casos potser hi haurà algun hardware puntual que l'aplicatiu corre sobre aquell hardware. Amb això estem. Però en aquest moment, insisteixo, el tema és el que diu l'ordre de base és que no es financiarà hardware.
Bé, i ara sí, ja per acabar, encara que ja ho has dit al llarg de tota l'entrevista, però m'agradaria el consell final als dos universos, a l'empresari que està a punt de digitalitzar-se, que vol fer-ho, i aquell digitalitzador que vol accedir al programa. Més o menys ràpidament, doncs, un consell a cada
molt,
un.
Molt, molt ràpid. Els beneficiaris que hauran de sol·licitar les ajudes, jo animaria, és una oportunitat única. Tenim 3.000 milions per arribar a 1 milió de pimes. Necessitem aquesta capil·laritat que les associacions empresarials ens ofereixen i, per tant, que animin els beneficiaris a accedir a les ajudes. Dos, els digitalitzadors, també un missatge. Això és un programa per digitalitzar pimes, però també és una oportunitat per les empreses petites que digitalitzen que puguin tenir un creixement considerable. És a dir, ficarem 3.000 milions al mercat i no tinc cap dubte que hi haurà un efecte multiplicador del mercat amb aquests 3.000 milions. Per tant, que s'adhereixin i que aprofitin també aquesta oportunitat.
D'acord, Albert, doncs, Albert Martínez, director general de Red.es, ens has posat al dia un cop més sobre el kit digital. Res més, gràcies un cop més per la teva presència al nostre programa.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech viatgem al futur i ho fem amb QualityLand, del Marc Yufkling. Jo tinc la versió que es va traduir al català per edicions del Periscopi el 2020, però podeu trobar la seva versió original en anglès i també la traducció que s'ha fet en llengua castellana. Us faig una breu ressenya de la història. QualityLand és una ciutat on la tecnologia intervé en totes les interaccions de les persones que hi viuen. A QualityLand els algoritmes ho decideixen tot. Les persones que viuen a QualityLand tenen associades a si mateixes una puntuació que va del 0 al 100. Aquesta puntuació ve condicionada per quins siguin els teus ingressos, les teves habilitats i, sobretot, per quins siguin els beneficis que tu siguis capaç d'aportar a aquesta societat. La pèrdua d'aquesta puntuació pot portar també a la pèrdua de certs privilegis o fins i tot d'alguns drets i llibertats. A QualityLand tot es regeix per aplicacions. Hi ha una aplicació, que és la Quality Partner, que et permet trobar la teva parella perfecta. Aquesta aplicació té en compte sempre quina és la teva puntuació i en base a aquesta decideix quina és la persona que millor s'adequa aquí, tot buscant un món on tothom sigui aparentment feliç. Dins de QualityLand no hi pot faltar la gran xarxa social que fa que totes les persones que viuen a QualityLand estiguin connectades de manera permanent. I, evidentment, una gran botiga online formada per un exèrcit de drons que fa arribar paquets a tots els punts de la ciutat de les coses que el sistema sap que necessitis encara que tu no ho hagis demanant. Dins d'aquest món perfecte i aparentment feliç trobem el nostre protagonista, que sent una mica un rar avis dins d'aquest entorn, ja que un dia rep un paquet a casa d'una cosa que ell ni ha demanat ni necessita. Serà que el sistema s'ha equivocat? Aquí començarà una mica l'odissea del nostre protagonista, que es diu Peter Aturat. Ah, m'he oblidat de comentar-vos una cosa molt important. A QualityLand, els cognoms de les persones venen determinats per quin ha estat l'ofici dels seus pares. De manera que els homes hereten el cognom en base de l'ofici del seu pare i les dones tenen el cognom en base de quin ha estat l'ofici o la professió de la seva mare. Per tant, el nostre protagonista, en Peter Aturat, vol demostrar que aquest sistema perfecte en realitat no ho és tant. No patiu, que no us desvetllaré el final de la història, l'haureu de descobrir. Quin seria el toc tech de la nostra història? Evidentment, és una novel·la totalment tech. La tecnologia és un dels protagonistes claus en tota la trama. Tecnologia actual, que ja coneixem, però evidentment portada a l'extrem, amb algunes situacions que rossarien a l'absurd. És una novel·la molt ben escrita, amb un punt molt irònic i una mica gamberro, que ens fa pensar sobretot en els perills del consumisme massiu, amb aquesta excessiva exposició pública a les xarxes o fins i tot a la nostra pèrdua de privacitat. És una novel·la que ens fa reflexionar cap a on volem dirigir la nostra vida o cap a on no hem de permetre que es la dirigeixin els altres. Però el que és QualityLand, sobretot, és una novel·la molt i molt divertida. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, doncs, amb aquest interessant viatge al futur del llibre que ens ha presentat la Marta Clua i amb la informació i els consells que ens ha donat l'Albert Martínez, director general de Red.es, sobre el kit digital i sobre com aplicar-ho, com accedir a aquests fons, tant si ets una empresa que t'estàs digitalitzant com si ets una empresa digitalitzadora. Doncs, com dic, amb aquests consells i amb aquesta informació acomiadem el programa d'avui. Res més, recordar-vos que si voleu ampliar informació, si teniu dubtes o suggeriments, podeu fer-ho adreçant-vos a l'adreça de correu electrònic hola@barcelonadot.com. Repeteixo, hola@barcelonadot.com. Res més. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.